protestant de Vallorell, Josep Monells, ha publicat recentment un nou llibre, La Bíblia en veu de dona.
Sí.
Monells, que està a punt de fer els 90 anys, s'ha dedicat la seva vida a difondre l'Evangeli i en aquest camí ha creat congregacions a diferents poblacions del país. Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Viladecans, Gavà, Barcelona i Vallorell, aquí Sant Cugat del Vallès, on hi viu, com dèiem, ja el senten. Tenim Josep Monells amb nosaltres a Cugat Mèdia, benvingut.
És un privilegi estar amb vosaltres i sentir-vos-se i adéu-vos. I ara és agradable col·laborar.
70 anys fent de pastor protestant. Com ha estat aquests anys, senyor Monells?
Bueno, jo vinc de Vilanova de Bellpuig. El meu pare va morir quan jo tenia 12 anys. Als 14-15 vaig tenir que emigrar, perquè la meva mare tenia 3 fills i vaig venir aquí. Llavors vaig treballar, vivia en una lleteria amb una senyora gran i treballava en una farmàcia. I a la farmàcia treballava, aquells dies treballava 10 hores diàries. I vaig tenir un temps, quan era petit havia sigut escolar, havia guanyat inclús un concurs de Bíblia a Lleida. Però des als 14-15 anys vaig venir a Barcelona, em vaig desviar una miqueta i vaig tenir una experiència, perquè abans primer va haver-hi un xicot dintre de la farmàcia que em presentava l'Evangeli, que era evangèlic, que s'havia convertit, que era un ballador de sardanes. I al grup de sardanes hi havia alguns cristians. I jo me'n burlava. I al final em va dir, tu no te'n parlaré mai més perquè ets un rebel. Però érem joves, 15-16 anys, anàvem als balls i una vegada vam anar a ballar a la Barceloneta. Que allà deien que les noies estaven més lligeretes i tal. I al sortir va haver una baralla entre grups. Però nosaltres érem espectadors. I al marxar, als 100 metres d'allà, es paren 3 o 4 tios del grup i ens pregunten qui tenia raó. I jo, en lloc de contestar-li, li pego un cop de puny amb aquell. Llavors vaig xiular, va fer un xulet, i van sortir una vintena de nanos d'una pandilla, que en aquells temps eren freqüents, i ens van atonyinar, ens van fer malbé. Uns morats per tot arreu, i sort vam tenir de la policia, que ens va alliberar i ens va portar al sanatori més proper, o bueno, al servei mèdic,
sí,
perquè ens curessin. Quan jo vaig anar cap a casa, vivia amb una senyora molt gran, però que era molt estricta, molt dura, i pensava, em fa una bronca de cuidado. I vaig pensar, però Josep, aquest camí no és gaire bo. I a partir d'aquell dia vaig començar a preguntar-li a aquell evangèlic que m'expliqués coses. I vaig començar a interessar-me per l'evangeli. I, de fet, hi havia un detall que m'havia influït ja de petit. Havia sigut escolar i hi havia un capellà, un vicari, que es deia mossèn Bach, que ens ensenyava l'Evangeli en català ja, en temps del Franco, que estava prohibit. I una vegada a casa amb una tenda d'allà al poble, vaig sentir un conversa entre dones que deien que hi havia un llibre que es deia la Bíblia, però que estava prohibit. Jo vaig sentir això. I vaig pensar, quan sigui gran, el llegiré.
El llegiré.
I llavors, quan vaig conèixer l'Evangeli, em vaig interessar per la Bíblia, i vaig començar dubtant del segon manament.
Perquè vostè, perquè la gent s'entengui, vostè era catòlic, però
havia sigut catòlic
i es va convertir al protestantisme.
Exactament. I el punt de partida va ser, a part d'aquella baralla que em va fer reflexionar, va ser el fet de que la primera cosa que vaig descobrir era que el segon manament de la llei de Déu diu no facis per tu cap imatge, no l'adoris ni li donis culte. I esclar, allò era un contrast que l'Església catòlica no et feia conèixer aquest segon manament.
I va pensar, si m'amaga aquest,
em pot anar amagat altres coses. Llavors em vaig començar a interessar i vaig entrar en contacte amb capellans, amb amics, amb laics, que em parlaven del catolicisme, però quan més parlava amb ells, més em vaig apropar a una església evangèlica, fins a un dia que vaig tenir una experiència de conversió. En aquell any, a la església, que era el passatge Nogués de Gràcia, es van convertir o van batejar 54 joves, dels quals estava jo.
Perquè els protestants també es bategen.
Els bategen de grans.
De grans.
Quan ja un és conscient i accepta les veritats fonamentals, em vaig bategar, em vaig integrar, i molt aviat vaig participar en el grup del coro, però aviat vaig començar a predicar l'Evangeli. Em donava testimoni de com havia conegut a Crist, com havia canviat la meva vida, i, bueno, en aquells temps vaig fer coses molt atrevides. Anàvem a predicar, jo havia anat a predicar inclús a Montjuïc, per entrar a predicar els presoners en aquells temps. Però el més fort era que els dissabtes, amb dos o tres creients de la mateixa església, anàvem al barri xino a predicar l'Evangeli als joves i a la gent que entrava i sortia de les cases de prostitució. I allí, bueno, ja vam tenir tot tipus d'experiències perquè ens apropàvem a la gent sense por. I va haver-hi, una vegada me'n recordo que vaig portar 14 joves de cop a l'Església com a resultat d'aquelles entrevistes.
I sempre predicant en català, perquè per vostè la llengua és molt important.
Sí, exacte, sí. Això va ser molt més tard, però ja al principi jo venia de Lleida, havia viscut a Sant Boi, vivia a Sant Boi llavors encara, i bàsicament fèiem els cultes en català. I això que a Castelldefels, que era una missió de la nostra església, venia gent del sud, hi havia molta gent immigrant, que era un temps de construcció, hi havia molts paletes, i hi havia molta pobresa. Però hi havia una família que era creienta, que seguia un missioner americà, que l'home recollia tots els crios amb el cotxe, i tenia 20 o 30 xavals, però es va posar malalt i va tenir que marxar, llavors ell em va dir si jo em volia fer càrrec del grup, i em vaig començar a fer càrrec del grup, i llavors resulta que anava a predicar jo allà, entre dissabtes, diumenges al matí, diumenges a la tarda, però m'havia de combinar-ho amb les hores de treball que tenia perquè feia repartiment de llet i tota la pesca.
I ja de més gran va portar a Catalunya el moviment fundat als Estats Units, és a dir, que vostè de Catalunya viatja als Estats Units on... i llavors
no,
va portar...
No, als Estats Units va ser més tard. Ja havia fundat l'església de Sant Boi, la vam constituir com a independent perquè era una omissió de Verdi, i quan Verdi va voler comprar un terreny, va voler fer, però precisament vam voler obrir les dues coses, la església de Verdi i la església de Passatge Nogués. I la policia ens va tancar les dues. I llavors vam fer durant un any quasi els cultes a casa nostra, al carrer Sant Cristóbal XVI, que era una lleteria, però teníem un magatzem molt gran que s'hi posaven, precisament s'hi posaven els pastors, els pagesos de Sant Cugat venien a guardar els sobrans del dia de venda o el que anaven a vendre. I allà vaig estar durant un any. Però després d'això vaig estar estudiant. Ens van fer una convocatòria, van començar un seminari a l'església de Verdi amb professors estrangers i nacionals, i llavors apreníem els dos idiomes, anglès una mica, i a partir de llavors jo sempre he anat a parlar a tot arreu en català, i bàsicament, diguem-ne, els moments àlgics va ser una vegada que, bueno, quan ja era pastor, a les reunions de pastors sempre es parlava en castellà. Menys hi havia un pastor de Rubí, que es deia Joan Vallès, que aquest home era català, catalanista. Havia rebut al president de la República, quan era república i eren a l'església a Rubí. I juntament amb l'Àngel Cortés, que era un altre catalanista també, que havia sigut expulsat de la universitat per les seves postures rebels, però es va convertir, i un altre que es deia Joan González i Pastor, que també era catalanista, i aquest va ser un historiador molt, molt, molt ferm, i els quatre van fer una promesa de que a casa un dia, i llavors ja vivia aquí a Vall d'Oreig, llavors allà van fer una promesa de que faríem el català en bus, i anàvem a la reunió de pastors, i érem els únics que parlàvem en català, tots els altres parlàvem en castellà, però nosaltres català. I quan després ja vaig anar fundant esglésies, ja les enfocava sempre en català.
I com és aquest moviment fundat als Estats Units que va portar cap aquí, que és el Campus Crusade for Christ?
Sí,
Campus Crusade. En què consisteix tot aquest moviment?
Bueno, aquest moviment, això va ser en l'època, perquè jo durant el període de pare i de pastor a Sant Boi de Llobregat ja vaig començar a tenir fills. Tenia 5 fills llavors, després em vaig tenir 7, fins a 7. Però a Sant Boi, la meva filla Abigail, que viu aquí dalt,
és veïna d'aquí la ràdio,
i ella i un altre Ariel els marginaven, fent bullying, que diguem ara. I, esclar, estàvem cansats de tenir que afrontar el problema, i jo em vaig donar compte que teníem que fer una escola. Però va ser la meva dona i una missionera americana, que es deia Priscilla Blair, em van convèncer de que jo formés una escola. Diu, tu portes, havia portat moviments juvenils, exploradors juvenils, havia fundat l'Hora de la Joventut, participava en Joventut per Crist, i sempre havia estat treballant amb gent jove. I diu, tu pots posar una escola evangèlica. I llavors em vaig començar a jugar per aconseguir mestres, però només teníem 3 mestres. I amb tot i això, vam voler començar. Les dificultats van ser, i va haver-hi una senyora que ens va oferir la casa seva, una senyora molt especial a la colònia Güell. Però allà no la vam acceptar perquè no teníem prou diners per refer la torre, que tenia una torre molt xula. Per cert, és una història una miqueta complicada, perquè estava vinculada amb el bisbat de Barcelona. I ella ens deixava la casa.
Per fer l'escola.
Per fer l'escola, però no la vam poder fer. I llavors vaig intentar buscar aquí a Barcelona. I aquí a Barcelona vaig a l'església de Terol, la que ens va deixar el seu lloc, i vam començar allà a l'escola. Però, esclar, només teníem dos o tres mestres i teníem molts alumnes, i d'on trec els mestres? Perquè els joves que hi havia a les esglésies evangèliques, si algú estudiava, havia d'estar 7 anys fent el batxillerat i després 3 o 4 per mestre. Necessitava 10 anys esperant. No podia esperar 10 anys. Llavors vaig pensar, bueno, on els guanyo? Els tios, si estan a la universitat, n'hi ha que són mestres. Aniré a predicar l'Evangeli allà. Ho vaig intentar una vegada, però
no
va sortir. Però allà vaig trobar un individu, que era un missioner americà, un xicot jove, ros, alt, que presentava l'Evangeli amb 4 punts, que se'n deien les 4 lleis espirituals. I em recordo que les explicava escrivint-ho en vermell sobre la mà. Però amb aquell xicot ens vam fer amics, i un dia em truca la policia dient que el tenen detingut. Me cagui la mare. Vaig tenir que anar a la comissaria, que llavors estava una comissaria que hi havia al carrer Sepúlveda. El vaig a veure i em diuen, aquest tio l'hemos extraditat
del país, expulsar-lo.
I llavors després de fer-me un interrogatori, ell va tenir que marxar, però em va deixar la seva literatura. I llavors, però aquell xicot em va fer sentir la necessitat de treballar més a la universitat, perquè ell ja havia anat a la universitat, ell predicava a la universitat, però el van detenir a la universitat. Llavors jo vaig... va haver-hi un congrés aquí a Europa, a Alemanya, que hi van participar molts països, i bàsicament van passar per aquí un mexicà que buscaven una persona per dirigir aquest moviment. Que llavors havien nascut als Estats Units 4 moviments molt importants: Joventut per Crist, InterVarsity, Campus Crusade for Christ International i Els Navegants. I després hi havia un altre que deia moviment... no em recordo, és igual. Però un d'aquests moviments va venir aquí a Espanya buscant el dirigent. I va anar a Madrid. Va passar per Barcelona, però aquí a Barcelona ningú li va donar referències. I a Madrid li van dir, no, el tio que busqueu el trobareu a Barcelona. Es diu Josep Monells. I eren 2 persones, un era el dirigent de la Comissió de Defensa, que era un grup de 5 persones que defensaven tot el programa evangèlic davant del govern, i un altre missioner. I van venir aquí a Barcelona, em van buscar, em van trobar, em van parlar, em van donar 6 mesos de temps, perquè primer em van invitar a una conferència a Everest Week, a Anglaterra. I em va agradar, clar, vaig veure que treballava amb universitaris, hòstia, aquí jo puc fer alguna cosa. Però em van donar 6 mesos de temps. Jo vaig tenir que buscar 3 pastors, que en vaig trobar 2, un l'Àngel Cortés i el Joan González i Pastor, i a més vaig trobar un senyor, que és un tal Mercè, que es va fer càrrec de l'escola evangèlica, perquè llavors jo portava l'escola evangèlica, teníem 200 estudiants, però devíem 300.000 pessetes. En aquells temps eren molts diners. I aquest empresari es va fer càrrec de la responsabilitat de la deuta i de l'escola. Llavors jo em vaig sentir en llibertat, però encara vaig posar traves. I d'allà em va sortir el llibre, un dels 2 llibres que tinc.
De moment, el primer que va treure, que és Jacob contra l'Àngel, no? Que narrava les adversitats que ha patit al llarg de la vida per causa de l'Evangeli. És a dir, que no és fàcil ser protestant en aquest país.
Exacte, allà hi tinc moltes històries, molt personals, molt entrevistes, i va ser durant aquest període que vaig tenir una experiència, fèiem campaments de joves, i vaig tenir un cridament de Déu, i vaig entendre que Déu em cridava al ministeri. I allà em vaig barallar amb Déu. Per això, Jacob contra l'Àngel de Déu. I allà va guanyar. No va lluitar que havia tingut Jacob, i lluitant contra Déu, Déu li dona un cop a l'ingle, i el va caure. I a mi em va passar el mateix. Vaig quedar rendit, estic disposat a fer la teva voluntat, i a partir de llavors vaig estar disposat a servir el Senyor tot el temps.
I és quan es va fer pastor, doncs.
I llavors, com a resultat de la necessitat que tenia l'escola, ja feia de pastor, i, em va sortir aquesta oportunitat que em buscaven un dirigent per formar un treball de testimoni a la universitat, que em van invitar a mi a anar Anglaterra, després em van deixar 6 mesos més de temps, i durant aquests 6 mesos havia de dir sí o no. I vaig arribar al punt que havia de prendre una decisió, però teníem un problema. La meva mare tenia càncer, que cuidava la senyora gran, i la mare de la meva dona també tenia càncer, ja m'havia casat. Llavors, jo, la noia, la meva dona, tenia 18 anys, jo en tenia 23 quan ens vam casar. I quan ens vam quedar sense mare, una ni l'altra, vam dir, bueno, doncs, estem disposats a anar on sigui. I llavors vam decidir, vam acceptar la responsabilitat d'anar a Mèxic, que vam estar durant 10 mesos a Mèxic. Allà vam tenir les experiències i després vam anar 2 mesos als Estats Units. Però lo important per la nostra preparació, perquè en aquell temps havia hagut la batalla de Tlatelolco. Aquesta setmana ha sortit notícies de lo que va passar a la ciutat de Mèxic, que van matar quasi 200 o 300 estudiants. I quan nosaltres vam anar allà encara hi havia l'ambient polititzat, perquè yeah. coincidia amb la revolució del moviment de Che Guevara i Castro i el moviment de drogadicció. I nosaltres anàvem a la universitat on hi havia tota tendència comunista i tot el que vulguis, i fèiem enquestes, i els joves que responien els invitàvem a unes conferències que fèiem a la mateixa universitat. Allà vam estar bàsicament durant 10 mesos i 2 mesos després als Estats Units, i bueno, vaig aprendre moltes coses. I vaig tornar aquí el 69, i el 70 vam començar el ministeri aquí. I vam començar de zero, perquè em vaig trobar, jo que abans de marxar era un conegut dirigent de tota la joventut evangèlica, quan vaig tornar, quasi tots em van fer el buit.
Per què?
Perquè van creure que jo havia marxat als Estats Units per qüestió de calés. Quan en realitat jo no tenia ni idea de com funcionava allò. I quan la meva dona va arribar allà, que va ser tota una experiència molt divertida, portava 5 fills, joves, xavalets, i quan va veure el sistema que hi havia financer, diu, no comptis a mi, jo no, amb això no participaré. Però en realitat va ser ella la primera dona que va aixecar fondos pel ministeri. Perquè resulta que ens havíem d'aixecar els diners pel nostre ministeri, amics o iglesies o empresaris. I al final, bueno, vam estar allà, vam aprendre moltes coses, però sobretot vam aprendre la tècnica de parlar amb gent. Allà fèiem el que feien els comunistes, cèl·lules. Els invitàvem en grups petits, llavors teníem una tècnica d'invitació i tu explicaves com havies conegut a Crist. I llavors ell també, quan explicaven, coneixies quins eren els seus punts flacs i què li interessava, i a partir d'allà entravem a dialogar amb els individus i els portàvem a parlar de l'Evangeli. Vam venir preparats, molt preparats, i quan vam venir aquí vam començar a fer el mateix, i aquí vam tenir pues, de tot. La història d'aquí és molt, molt llarga, però bàsicament la idea era presentar l'Evangeli molt simple, continuar els resultats que en dèiem nosaltres, el creixement, i les persones s'integraven a les esglésies que pertanyien, perquè treballàvem en diferents esglésies, inclús amb catòlics. I llavors va ser que jo, que antigament era un antiecumènic, vaig entrar en una relació d'ecumenisme, i també amb els catòlics vam tenir molta col·laboració, i, bueno, i la història de relacions amb l'Església Catòlica és tot una...
Perquè vostè, predicant l'Evangeli, ha fet que catòlics com vostè es convertissin al protestantisme,
sí, sí, sí.
O gent sense fe creix en el protestantisme? És a dir, com ha estat l'experiència?
Abans, fins aquest moment d'haver vingut d'Àgape, o del moviment Àgape, que és Campus Crucei per Creix, per mi l'Església Catòlica era hecha, no tenia cap valor des del punt de vista nostre, i procuràvem que la gent es fes evangèlica. A partir d'aquell moment vaig entendre que la gent podia ser cristiana sent catòlica. I llavors, diguem-ne, si una persona que li presentàvem l'Evangeli no simpatitzava amb l'Evangeli, doncs el connectàvem amb l'Església Catòlica, i es feien catòlics i continuaven catòlics. I llavors jo d'aquí tinc una línia, diguem-ne, que inclús he rebut un homenatge de l'ecumenisme per 2 vegades, perquè vaig fer moltes coses relacionats amb catòlics de molta amargadura, però això és una altra història. Però bàsicament jo vaig continuar com a evangèlic i formant el moviment aquest d'Àgape, o Campus Crucei per Creix Internacional, i vaig arribar a ser no solament director nacional, sinó també director del sud d'Europa. O sigui, tenia responsabilitat sobre França, Itàlia, Grècia, Portugal i Espanya. I, bueno,
i en el cas d'Espanya hi ha més cultura de la religió protestant que altres països europeus, o estem a la cua?
Menys. La cua, sí. Potser en tenim una mica més que Portugal, però no, França té més protestants, i Itàlia també, i Grècia són ortodoxes, però són d'una altra branca.
I ha estat difícil predicar l'Evangeli aquí a Espanya per vostè?
Bueno, jo no l'he tingut difícil. Sí que vaig, al començament jo una vegada ens van apedregar, i quan portava els joves, que fèiem campaments de joves, ens havien apedregat a la muntanya i a la iglesia. Però en aquells temps la Falange també apedregava els catòlics que feien Boy Scouts, que havia un moviment catòlic, que també ho feia com nosaltres. Nosaltres en dèiem exploradors juvenils i ells els deien Boy Scouts. Però la més complicada potser va ser quan em van detindre a l'any 60 davant del Coliseum, que anàvem a repartir folletos evangèlics, i un company nostre havia escrit, Josep Grau, va escriure un folleto sobre els 10 manaments. I s'estava fent una pel·lícula, Els 10 manaments, que tenia molt èxit, hi havia unes cues allà al Coliseum tremendo, i nosaltres aprofitàvem el dissabte a la tarda, o el diumenge, o vespre, després del culte, anàvem allà a la sortida, i a la cua, mentre la gent esperava per entrar al cine, els donàvem folletos. I en aquell moment que jo portava, que havia anat a casa a buscar-ne, que casa meva, com que era gran, tenia tot el dipòsit de la literatura il·legal evangèlica. Bàsicament, i els repartia entre els 4 o 5 que estàvem allà, i ens va ve la policia i ens enganxa. Ens va prendre la documentació i a mi em va convocar pel dia següent. Llavors, clar, ens vam espantar, la policia ens fa un problema gros. Llavors vaig trucar al pastor, que es deia Josep Maria Martínez, que era el pastor de Verdi, que era la iglesia nova que havien fet, i li dic, escolta'm, que ens han pres la documentació, si venen a casa em trobaran tot el que tenen. Què faig? Diu, fes el que vulguis. Si vols portar-ho a l'església, l'església està oberta. I vam començar a transportar maletes i motxilles de literatura de casa, que vivíem al carrer Sant Cristòbal, travessera de Gràcia, cantonada carrer Salmerón, a Verdi, que estava damunt de la plaça dels Ceps. I vam començar el primer viatge. Jo anàvem de 100 metres en 100 metres. Anàvem de dos en dos separats. Jo anava sol i era l'últim. I vaig veure davant que detenien els dos anteriors. Hòstia, la policia una altra vegada, hòstia. Això devia estar connectat amb lo del... perquè era la mateixa nit, perquè aquell temps era Jordi, era Setmana Santa, i allà no hi havia ni tramvies, ni taxis, ni transport. Això estava connectat. Llavors jo em vaig retirar, vaig anar-me a casa, però vaig anar a portar les dues maletes que portava a casa d'un altre amic meu, que era amic i cristià, però va tenir por. Diu, no m'ho puc quedar, Josep, perquè jo he tingut problemes en la guerra, i si em venen enfonant a la presó. I llavors vaig anar amb una altra família, que és al mateix carrer, que eren dues persones grans, i aquells diuen, sí, deixa-ho aquí, no passarà res, posarem aquí quatre goles i ho arreglarem. Però al cap de mitja hora me'n vaig anar a cap a casa, tanco la porta, al cap de mitja hora sento uns trucs, pum, 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 i baixo, perquè eren les 2 o les 3 de la matinada, i hi havia un camionet d'aquests de la policia, i 4 guàrdies d'assalt amb naranjeros a la mà, entren a casa i comencen a registrar la casa de cap a peus. Coincidia que la meva primera filla, l'Abigail, la que viu aquí dalt, tenia 7 dies. I jo havia trucat també al missioner, que era un americà, que era el que ens portava la literatura, il·legal, però que la posàvem a casa perquè tenia espai. I li dic, escolta'm, hi havia la seva dona. Com està Harold? Diu, està repartint folletos en la torrassa. Dic, doncs mira, digue-li que tinc la policia a casa. I el tio, quan va arribar a casa, el que fa, es presenta. Era un tipus ros, jove, i la botiga estava oberta al llum, ple de gent, ple de policies, i nosaltres portant els baixant, perquè tenia un pis i allà baixàvem tota la literatura. Hi havia un que era un tal Tomàs Salvador, que era un policia secreta que tenia una biblioteca, una llibreria d'aquestes portàtils, davant del Corte Inglés. i el tio era un policia secreta, i quan va veure aquell follon, diu, hòspedi, en quin follon ens ha posat el bisbe? I perquè estaven, havien denunciat que hi havia aquest, aquell folleto de les 10 manaments, però no el tenia jo, tenia una altra senyora. I no el van trobar, però van trobar tot l'altre. I quan va venir aquest americà, teníem nosaltres teníem dues senyores rellogades, que eren de Madrid. Una era molt llesta, venia d'una classe social alta, però molt intel·ligent. Quan va veure que entrava aquell home ros, i veient el que estava passant allà, passe, doctor, passe. El va fer passar per doctor, i llavors aquell home, perquè diu, vengo a veure la niña, i va, no li van fer res. I amb aquest home es va poder continuar allà, perquè si no l'haguessin expulsat. Però sí que a mi abans ja m'havien fet cantar, perquè havia vingut una contradicció entre els dos joves, i vam anar, em van portar a casa del Grau, que era el que havia escrit el folleto, perquè em van trobar un sobre i diuen, què és aquest tio? Dic, bueno, és a mi, em van fer cantar. I dic, és un amic meu. Em van agafar dos policies secretes amb un cotxe que anàvem a 180 per Barcelona, el porto a casa seva, el van detenir, i amb ell i l'impressor, que era el que havia imprès el llibre, bueno, que imprimia els folletos i després va imprimir els llibres, en nom del Salvador, els van jutjar. I aquests els van fer pagar una multa, van tenir judici oficial, i aquest judici oficial van tenir sort perquè el Time, el New York Time, havia fet un article sobre aquest assumpte i va fer bastant soroll internacional, i llavors aquí ens vam veure obligats a ser més suaus.
Però a Valldoreix s'han sentit acollits, oi, aquests anys? A Valldoreix, com a església evangèlica, s'han sentit acollits?
Aquí? Sí. Bueno, aquí ja no van tenir problemes. Quan vam venir a viure aquí a Valldoreix, que ja vivíem, ja portava el moviment, ja era, teníem 7 fills, i vam estar a Barcelona, que després de venir de Mèxic, vam estar als Estats Units, vam anar a Barcelona, després vam venir a viure aquí, perquè teníem cèl·lules, que dèiem, i aquí teníem un grup de cristians molt interessant, i llavors vam venir a viure aquí perquè volíem treballar a partir d'aquí. I aquí no van tenir problemes, perquè l'escola la teníem al costat, i encara avui la tenim al costat de casa. I, a més, eren part dels membres, dels pares, l'associació de pares, que era el començament que havia les associacions de pares. I érem dos o tres creients els que ens van donar l'oportunitat de trobar una casa aquí a Valldoreix, i jo, nosaltres érem el comitè. Per tant, no van tenir problemes aquí, bàsicament. Aquí van anar creixent, i van anar estudiant, i bueno, ara ja estan tots ja casats, alguns.
I l'Església Protestant de Valldoreix, com funciona? I vostè, la seva feina com a pastor, què fa? Vale. Perquè la gent sàpiga...
Bueno, ara soc jubilat.
Ara ja està jubilat.
Però encara continuo fent conferències, reunions, predico de tant en tant, i tinc molta conselleria, perquè avui porto molts anys d'experiència i he tingut tracte amb molta gent. I el llibre aquest que...
Ara en parlem, sí.
Això. Però, vull dir, aquí la meva funció va ser, primerament, tenir un grup de persones que necessitàvem com a mínim 5 o 6 delegats per ser una església legal. Ens vam constituir com a església, i vam començar a predicar l'Evangeli. Primer ens reuníem a Barcelona, al carrer Ganduixer. Després ens vam reunir a prop de l'Hospital Evangèlic. I com que vam comprar un terreny aquí vam tenir com que jo ja estava relacionat ecumènicament amb els jesuïtes i amb Montserrat, perquè el Cortés era un amic del mossèn de Montserrat, i l'altre, el Joan González, era amic dels jesuïtes. Teníem amics aquí al... Héctor Vall, que era un gran teòleg que hi havia aquí a Sant Cugat,
Santa Borja, em sembla.
ens van deixar aquí una iglesia que tenim més petita, que féssim els cultes. Durant 2 anys vam tenir cultes evangèlics a la iglesia, on hi ha ara la universitat.
Al Centre Borja.
Al Centre Borja, exactament. I vam anar creixent, i quan ja va estar acabada la vam inaugurar, precisament va venir Jordi Pujol, va ser de l'època d'en Pujol, i a més jo en Pujol simpatitzava, perquè va ser el dia que em van detenir a mi, quan vaig sortir veia els lletreros que hi havia pels carrers que deien Jordi Pujol, no sabia què era, després vaig saber que era en Jordi Pujol i vam tenir algun contacte, perquè l'Àngel Cortés era molt polític i havia estat connectat amb Tarradellas. Ell l'havia visitat diverses vegades, i al començament vam tenir contactes amb en Tarradellas, després amb en Pujol i amb els presidents, i encara ara hi ha el moviment cristià evangèlic aquí a Catalunya és continuació d'aquells contactes que es van produir, i de fet Catalunya ha sigut una avantguàrdia a nivell de la cosa de relacions amb l'Estat. Però bueno, hi ha molta cosa aquí.
I ara si parlem del seu nou llibre, si li sembla, La Bíblia en veu de dona, vostè explica que a la Bíblia hi apareixen 3.240 personatges,
sí,
dels quals només 93 són dones, que a més només parlen l'1,1% del temps,
sí,
total de totes les converses que hi ha a la Bíblia.
Sí.
I vostè ha comptat, de fet, que Maria, la mare de Jesús, només diu 191 paraules, amb tota la importància del seu personatge.
Exacte.
No tenen veu les dones a la Bíblia.
Bueno, bàsicament, jo... Hi havia hagut molta crítica. I en el començament del moviment, el moviment feminista, jo ja em vaig començar a inquietar. I un amic meu em va invitar un dia a predicar l'Evangeli sobre la dona a la seva església. I aquell dia, fent la predicació, em vaig sentir, això és un tema interessant. I vaig començar a investigar les dones que parlaven, i vaig començar a fer notes, però va arribar un moment que em vaig espantar, perquè hi ha passatges que dic, això a tema de les interpretacions. I vaig parar, però al cap d'un any em va trucar una altra noia, que era filla d'un altre pastor, i diu, Josep, escolta, tu tens moltes coses per dir, per què no escrius, no continues? I llavors vaig continuar, vaig estar 2 anys més, o sigui, he estat 5 anys treballant amb aquest llibre. I quasi un any que m'han tardat a revisar-lo. L'ha revisat precisament l'Abigail, que és aquí veïna vostra, i ha fet una revisió fantàstica, i ara ja la tinc traduïda per una altra senyora, que és traductora oficial, diguem-ne, a la universitat, i posaré a Amazon. Segurament la setmana que ve ja el tindré i el podré posar, i segurament hi presentaré el català i el castellà. I, bàsicament, aquest llibre... En aquell temps vaig començar a sentir que la dona, certament, no parla molt, però hi ha algunes que tenen una autèntica influència. Des de Sara, les filles de Lot... Hi ha Anna, la mare del primer profeta, que és molt interessant, precisament perquè hi ha un passatge que el poble demana la monarquia. I els avisen, el Senyor Déu els diu, escolteu, a la monarquia implica això, 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 i quan ho llegeixes et dones compte que és el que està passant avui. Tenia molta visió aquella gent, que és, ja et preveien el que passaria en una monarquia. I, bueno, vam continuar endavant.
I per què té tan poca veu la dona? O per què té tan poca importància la dona a la Bíblia?
Sí, és cert, però bueno, jo no tindria mireria tant això, sinó el fet de la importància que han tingut. Perquè moltes d'elles han sigut excel·lents, d'altres han tingut una influència fenomenal. N'hi ha dues que estan a la línia genealògica de Jesús, citades, encara que Jesús va ser concebut per obra de l'Esprit Sant, però... hi ha dues dones molt importants que han influït, i d'altres també. A part d'això, hi han dos llibres per mi molt importants i tres passatges que faré referència. Un, el Cantar dels Cantars, el llibre de Proverbis, que és un llibre amb una sabidoria fenomenal, i Proverbios, que és en castellà, o Proverbis, bàsicament és un element femení. Hi ha l'opinió de les dones moltíssimes, amb uns consells i una saviesa impressionant. La dona perfecta és l'últim capítol de Proverbis, és fenomenal. I després un altre llibre molt important, el Cantar dels Cantars, que també per efecte de la dona i l'home, les relacions d'amor entre la parella és un llibre magistral, i el que jo diria, potser el que més bon feia, era el Magnificat. Les paraules que diuen quan l'Elisabet i ella parlen, quan es van a visitar, i parla del Crist, que tindrà un fill, no? Perquè, esclar, ella fa un al·legat molt curt, poques paraules, que jo dic que és anticomunista, i l'altre que és antisocialista. O sigui que dona llenya als rebels i dona llenya als capitalistes.
Perquè ara vèiem, no? Diu, hi ha poques dones, però sí que tenen influència a la Bíblia. O sigui, n'hi ha poques en quantitat, però són importants. A l'Església protestant, la dona té un paper important, també.
Sí, la dona estan considerades pastores, moltes pastores. A més, jo vaig coincidir a Finlàndia, que llavors tenia una conferència a Finlàndia, on Finlàndia va ser un dels primers països on la dona va adquirir els drets totals del pastorat. I hi havia molts homes, però les dones també estudiaven, però no els hi donaven el títol. I em recordo que jo vaig estar precisament allà on hi havia una discussió forta entre homes i dones, perquè els pastors tenien por que les dones parlaven més i eren més ben rebudes en el diàleg, a la conselleria pastoral, que els homes, i que cantaven millor que els homes. I a partir d'allà, doncs, altres denominacions han incorporat la dona. A nosaltres, els bautistes, la dona ha de ser, i en el moviment nostre d'Àgape, de Campus Crucet Procreix, per quan vam entrar ja, d'entrada, perquè un sigués acceptat, tenia que tenir la dona, havia d'estar d'acord i havia de participar com a obrer. O sigui, per nosaltres una dona era igual que l'home en quant al seu ministeri, en quant a les seves influències, depenia dels dons que tingués i tal i qual. O sigui, i actualment, diguem-ne, a la nostra església, doncs ja, bàsicament, la dona presideix, dirigeix el cant i, com bé, si convé, predica.
Abans que acabem aquesta entrevista, un fet que ha passat aquesta festa major a Valldoreix, que és vostè és veí i membre de l'església, que el concert de gospel s'havia de fer dins l'església, però al final no s'hi ha fet, i de fet recentment a la Junta de Veïns de la setmana passada, la vocal de Junts, Lluïsa Muñoz, va elevar una queixa sobre la petició que l'MD havia fet de canviar d'espai. Això no els hi ha agradat, em sembla, no, vostès? Perquè és la música gospel que es podia escoltar a l'església i que podien venir a casa vostra s'ha tret.
Sí, però bàsicament el gospel és la predicació de l'Evangeli. De fet, moltes cançons són en anglès i la gent sempre havíem omplert, sempre. I havíem tot, feia anys que venia l'Ajuntament, no havia posat mai cap problema. Aquest any van venir, com que va haver-hi canvi de govern, volien, potser aquests més d'esquerres, potser, i volien evitar i creien que nosaltres fèiem proselitisme. I, de fet, no era proselitisme, perquè hi anava la gent que li agradava la música i venia el dia del concert i no tornava més. Però aquest any el nou pastor, que a mi em van intentar convèncer perquè van trucar a mi primer. Dic, oh, però jo no sóc el pastor, ja sóc que estic jubilat. I llavors es van posar en contacte amb el David Oliver, que és el pastor actual, i clar, ells van posar, perquè clar, abans ho pagàvem tots nosaltres. Després va haver-hi un any o dos que em sembla que van donar alguna cosa per ajudar els músics. I aquest any, clar, nosaltres ho paguem tot. La llum, els maquinària, tot l'instrumental costa diners, però sempre hem tingut ple, i aquest any també ha sigut ple. El que passa és que hi havia hagut, potser, una diferència, que els altres anys hi havia autoritats que venien, i aquest any alguns dels
s'han desmarcat.
Però ha estat ple igual i no ens ha preocupat.
Doncs, si volen conèixer més sobre la vida del pastor Josep Monells, amb aquest últim llibre, La Bíblia en veu de dona, i a l'anterior, que hem parlat de Jacob, ara no ho diré bé, Jacob contra l'Àngel, que són llibres que poden consultar.
Sí, i per cert, que hi ha aquí, si algú els interessa, sí, poden trobar-ho a la meva web, Josep Monells, Josep@Monells. Però hi ha dos llibreries que el tenen segur, el Salvatge, que és el carrer Villar 10,
sí,
i el carrer, el Celler del Llibre.
El Celler del Llibre i a la Salvatge Llibreria.
Són dues.
Són dues llibreries
que el tenen.
Una a l'Avinguda Cerdanyola i l'altra al carrer Villar.
Exactament.
Estan ubicades.
Els carrers Cerdanyola el té la parada, em sembla.
Perfecte, doncs Josep Monells, moltes gràcies per haver-nos atès, per haver vingut a Ràdio Sant Cugat.
Ha sigut un privilegi estar amb vosaltres i espero que la gent els hi hagi interessat, perquè darrere d'alguna d'aquestes experiències hi ha molta història, però vaja, per avui en tinc prou i desitjo que sigui d'èxit. I a més, l'emissora de ràdio sempre és interessant i tot Sant Cugat és interessant i el poble de Sant Cugat és interessant.
I tant. Doncs ja ho saben, en aquestes llibreries, el llibre de Josep Monells. Moltes gràcies.
Josep,